Volem saludar un altre interlocutor que no és a l'Espluga, sinó que és a casa seva, a Tavertet. És el professor Raimon Pàniker. Professor, què tal? Bon dia.
Bon dia, Antoni Bassas.
Com estem?
Molt bé, estic de fan. Us he estat escoltant.
Que ha sentit el...
positives, eh?
Que ha sentit l'abat de Poblet?
L'he sentit, sí.
Ha dit que només en el silenci podem trobar consciència del que realment som.
Jo potser posaria el només en parèntesis, però em sembla que té molta raó.
Que la feina no ens pot controlar a nosaltres.
El mateix, no? El que té tanta mala fama, Mahoma, diu, qui es coneix a si mateix, coneix Déu. I això a vegades ho oblidem. Perquè fem aquestes distincions enormes entre nosaltres mateixos i Déu. Si jo no crec en mi, com vol vostè que jo cregui en Déu? És una condició prealable per ser humà. Però va, aquest és un problema molt crucial.
Aquest és un altre problema.
Sí,
escolti'm, professor, aquesta setmana vam llegir en una entrevista, era la contraportada de La Vanguardia,
sí,
una frase d'una escriptora italiana que es diu Susanna Tamaro,
sí,
que diu que afirmava que Europa és un continent acabat, sí, que no neixen nens, arribaran d'altres pobles i es transformaran, però l'Europa que hem conegut és un món cansat i sense raó de ser. Ens hem lliurat a la cultura del narcisisme, al culte a l'individu, ja no hi ha comunitat ni societat. Tenint en compte que vostè ja pentina alguna cana i que, per tant, ha conegut aquesta història extraordinària, a vegades terrible, de l'Europa del segle XX, i a més té una visió d'Europa no només com a europeu, sinó també com a indi,
sí,
per la seva ascendència paterna, i per tant ha vist el continent de fora estant. Estaria d'acord amb això que diu aquesta escriptora? Som un continent acabat?
Bé, conec la senyora, que tampoc, ella no és filòsofa i es nota. Però vaja, no vull dir res ara en favor de la filosofia ni contra la Susana. Jo penso que és un problema mal plantejat. De quina Europa parlem? Qui és el subjecte de la frase? Per què estem tan acostumats a fer aquestes abstraccions? Europa no existeix. Existeix els homes que viuen a Europa i aquests són molts milions. Potser és una influència de la ciència, no precisament positiva en aquest sentit, que pensem que les abstraccions poden ser una imatge de la realitat. Qui representa Europa? Mozart? Hitler? El Papa? Einstein, Sant Francesc, qui representa Europa? Què vull dir quan jo dic Europa? Hi ha moltes Europes. I els homes no són quantificables. Per això jo tinc aquesta espècie d'al·lèrgia quan es fan abstraccions no crítiques. Europa. Europa ha fet moltes coses. Europa no solament ha fet catedrals i ha fet hores extraordinàries, també ha fet persecucions, colonialismes i 50.000 coses. La realitat és molt ambivalent. Europa és humana i els homes són molt ambivalents. Tenen dos dimensions. Sentint l'abat de Montserrat, pensa...
De Poblet.
Perdó.
De Poblet.
Un lapsus.
Sí, home, sí.
Un es dona compte que indiscutiblement Europa té arrels cristianes, que els monestirs durant molts anys i molts segles han sigut una mica l'ànima d'Europa. Jo dic sí, i amb això he fet una mica també d'investigació, si voleu. Les arrels cristianes d'Europa no es poden negar. Però després, a part que té moltes altres arrels també, els fruits, indiscutiblement per mi, no són cristians. Els fruits de l'Europa actual, si els veiem, a part d'aquesta ambivalència que acabo de dir, de qui representa Europa, què vol dir Europa, indiscutiblement no són cristians. Hem arribat a un punt que potser aquí la Susana té una mica de raó, però consol o no consol, no som sols haver arribat en aquest punt. Si Europa està fumuda, diguem-ho així, el món no està pas molt millor. Jo conec, per exemple, i ja ho he parlat una mica, dels nouveaux riches, els nous rics de la Índia. Són pics.
Ara se n'hi en va, no, professor?
Sí, sembla que sí. Em tanco. Amb un recés, perquè si no només prediquem, no fem res.
Molt bé.
Hem també practicar i fer una mica el que allò que deia l'abat de Poblet, eh?
De Poblet, sí, sí.
Que coneixes amb un mateix i que vol dir conèixer Déu, etcètera, etcètera.
Perdoni, deia que coneix els, nou, que coneix els nous rics de l'Índia.
Sí, i que els aristòcrates són pitjors. Escolta, és una generalització que no voldria que es pongués al peu de la lletra. Però, en general, sociològicament parlant, són pitjors que els aristòcrates europeus. Aquí, un ric té un sentit, inclús una mala consciència, si voleu. Allà, no, res, absolutament, és el meu karma o el que sigui, i de manera que no podem només criticar Europa perquè la crisi és mundial. Però, d'altra banda, jo que sóc, ja havia escrit una cosa que l'optimisme és un dogma, no sóc pessimista. I aquí podria també intentar explicar una mica sociològicament. Havent tocat fons, i això no es pot negar, si continuem amb aquest, no solament del punt de vista energètic i climàtic, sinó en tot el punt de vista, així no podem continuar. I en conseqüència s'ha de fer una transformació. Reformes no serveixen. Només predicar moralina i dir que hem de ser més bons, tampoc. Per exemple, aquest fet d'ahir o abans d'ahir, d'ahir que va ser, de pagar les llums, que s'hagi pogut dir i fer més o menys bé, doncs ja representa que hi ha una consciència que així no podem continuar. Que hem, no deia d'estalviar, hem de trobar un altre estil de vida. I això crec que és també el que podríem treure del que diu la Tamaro. Un estil de vida que ens faci més feliços, que ens faci millors, que ens faci internament, amb el sentit no monetari de la paraula, més rics, més complexes. Si no vivim la vida, se'ns escapa la vida. I crec que és el que la humanitat globalment hi està arribant. Tothom vol viure. Però ara, i per viure fa falta... Què fa falta? Fa falta molt poques coses, però per viure bé, no solament viure miserablement. Crec que hi ha una diferència entre misèria i pobresa. Benaurats els pobres, però malaurats els miserables. I els miserables són de moltes classes. I no extrapolem també altres coses. Aquesta seria la meva reacció sobre aquestes simplificacions de que Europa s'ha acabat. No crec que s'hagi acabat. Hi ha una dialèctica, si voleu aquesta paraula que no m'agrada, de mort i resurrecció. A la fi de l'imperi també deien que l'imperi s'acabava. L'imperi romà, en parlo ara.
Sí.
I va renéixer. D'una altra forma. Jo crec que tota aquesta dialèctica de mort i resurrecció és vital, no solament en la natura. Si el gran no mor, no dona fruit. Jo diria que potser també, si aquesta Europa que hem vist, que té tants negatius, que la Susana ho explica, no mor, no reviurà. Però qui no creu la resurrecció, no creu en ell mateix. Qui no creu que és possible el perdó, la reconciliació, l'alegria, aquests altres valors tan personals, llavors sí. Hi ha una petita anècdota d'una comissió que se'n va anar naturalment els americans que es poden permetre el luxe d'anar fins al cel i van també subornar, si voleu dir així, donar un baxix a Sant Pere perquè els expliqués, els digués una audiència amb el Déu Pare Omnipotent, que jo tampoc hi crec, però vaja, és una altra cosa. Estic explicant una llegenda.
Sí.
I aquests senyors van tenir audiència amb el teu pare explicant-li tot aquest desastres que explica la Tamaro. I Déu que els va dir, amb una mica d'ironia, jo amb la meva joventut coneixia, entenia, parlava bé l'anglès, l'americà l'entenc més o menys, però vaja, si ho sentés bé, tot això no us agrada, no? Ah, exacte, això és el que et passa. Doncs llavors Déu va dir, doncs no ho feu. Exactament, no ho feu. L'home és lliure. I si no creiem en la nostra llibertat, aleshores sí que és millor que ho deixem córrer.
Professor, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió.
Són molt breus, i potser, però molt bé, perfecte.
Gràcies per haver-nos acompanyat. No, un podríem... reconeixement des de l'Espluga pel professor Raimon Pàniker.
No, escolti,
bon viatge al dia, professor.
Que puc.
I bon dia.
Bon dia, molt bé, que vagi bé.
3:15 i un minut, de seguida amb Francesc Mauri.